Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
És vital que parlem i visquem la misericòrdia. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana entrevistem Xavier Vilanova, que ha escollit com a lema episcopal "Perdura eternament el seu amor". L'Església de Barcelona és molt viva, amb un cor que batega i que, malgrat que no es veu, hi és, opina Vilanova, que serà ordenat bisbe auxiliar de Barcelona el proper 20 de desembre.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'escoltar música. Ràdio Estel et desitja molt bones festes. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Turrón.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aixecarem les nostres veus.
Avui toca a tothom lluitar.
Aquesta marató toca a tothom. La marató per la Covid-19.
Tinc dret a ser gran i sentir-me escoltada.
Tinc dret a estimar un altre home i formar una família.
Tinc dret a no tenir límits i arribar lluny.
Tinc dret a ser dona i viure lliure. Se t'acudixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'avanera i les vostres peticions. Ràdio Estel, estil propi per a molta gent. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Doncs després de conèixer casos on la Covid ha tornat a entrar a algunes residències del país, com és el cas de Tremp, en parlàvem tot just ara, de Cervera o de Sant Joan de les Abadesses, Parlem de com funciona la prevenció residencial i per què passen casos com aquests. Amb Montse Llopis, directora general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA. Montse Llopis, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Gràcies per invitar-nos.
Ahir ens assabentàvem que segueixen evolucionant casos com els que dèiem, el cas de Tremp, el cas de Cervera, el cas de Sant Joan de les Abadesses. A més, la incidència de casos acumulada dels últims 14 dies a les residències és de 1.307 contagis per cada 100.000 habitants, mentre que el de la població és de 202 per cada 100.000. Això vol dir que l'afectació a les residències es multiplica per 6. Per què passen coses com aquestes?
Bueno, tots sabem que les residències són espais comunitaris on viuen persones molt i molt vulnerables amb diferents patologies. Les mesures normals i tradicionals que fem tots, de dur la mascareta i respectar la distància de seguretat, airejar els espais, són mesures que a vegades són difícils de complir a les residències. Les persones grans, sobretot amb demències, és difícil que portin la mascareta, és difícil que respectin les distàncies de seguretat. Per tant, no podem comparar-nos amb el que passa al carrer. Però és important que ho miréssim amb una perspectiva general, i és que el 90% de les residències són verdes o poden sectoritzar els positius de Covid. Per tant, és un percentatge molt més baix, o molt més alt en quant a residències verdes que no pas era en la primera onada.
Perquè quines mesures de prevenció, senyora Llopis, s'estan duent a terme ara mateix a les residències?
Bueno, les persones que treballen a les residències estan formades en portar EPIs, en porten sempre, reserven les mesures de seguretat, com és airejar, durar mascareta, tot això ho fan els treballadors, estan sectoritzades, separen a les persones que tinguin Covid de que no, hi ha unes residències que són de referència, que quan la residència, quan agafa una persona amb Covid que no la pot tenir a dintre, lo suficientment cuidada, la pot traslladar a un hospital o a una altra residència de referència. Per tant, s'estan prenent mesures que fan això, no? que el 80% de les residències avui per avui són verdes, 10% són grogues, però vol dir que aquestes grogues poden sectoritzar, i només tenim en aquests moments, són molts, però si ho comparem als que hi havia, 405 positius a residències. Això no arriba a l'1% del total, és un 0,85.
Deixi'm preguntar-li pel cas paradigmàtic de Tremp, perquè segurament ara mateix és el que dèiem, el cas més vistós, el que tothom coneix ara mateix. Quan una residència té un sol cas, dos casos o 15 casos, quan ha d'avisar a Salut? Quan ha d'avisar el Departament de Salut de que això està passant en una residència?
Bueno, les residències cada dia envien un estat dels casos al Departament de Salut. Ara la coordinació amb els centres d'atenció primària és important. Per tant, aquesta transmissió d'informació s'ha de fer diàriament.
Des de l'ACRA, després de la primera onada, i també des d'aquesta ràdio, Ràdio Estel, vam poder parlar amb la presidenta de l'ACRA, amb Cinta Pasqual, que es queixava aleshores de l'abandó per part de l'administració. Ho feia en aquests termes?
Bé, jo crec que els motius de la residència, bàsicament, en són diversos, però sobretot, i el més important, és que han fallat amb el que nosaltres demanàvem des del principi. EPIs, PCRs, metges i infermeres, perquè insistíem que era una crisi sanitària i no social. Per què ha passat això? Perquè som residències, no som hospital, ho diuen les companyes de professió, no ho som. I per tant nosaltres vivim en una casa gran. Quan tu et diuen, aïllen aquelles persones que tenen tos i febre, i resulta que quan passes els PCRs veus que una tercera part de la residència no tenia ni tos ni febre, i per tant era Covid positiu, però asimptomàtic, és evident que nosaltres aquesta persona anava transmitent el virus, no? Sent personal d'atenció directa, personal de primera línia, que jo quan veia això em desesperava i deia, això ho faríeu en un metge i una infermera d'un hospital? És que nosaltres estem en la mateixa situació, estem atenent a persones amb Covid positiu i que no tenim mans per a tractar. El que va passar va ser un col·lapse, és a dir, les funeràries no anaven a buscar els difunts. I nosaltres ens van trucar a funeràries i ens van dir, no vindrem perquè no tenim mesures de protecció.
Tot això, senyora Llopis, encara segueix passant?
No, en absolut, no. En el moment que va sortir, que va aparèixer el virus, era una cosa que ningú coneixia. No? Les residències, com ben bé diu la presidenta, eren cases, som cases grans on viuen les persones, viuen persones, ja ho he dit abans, molt vulnerables, amb diferents patologies i segurament amb diferents malalties cròniques. Per tant, això és complicat a l'hora de tenir una seguretat. En aquell moment no coneixíem el virus, però ara sí que el coneixem. Tots els treballadors tenen EPI, sortosament. Es va fer cribatge setmanalment de totes les persones treballadores. Ara, abans de Nadal, es farà també un cribatge a tots els residents per veure si hi ha casos i poder-los tractar adequadament. Això és el que es va fer regularment. No, no té res a veure la situació que tenim ara a la situació que hi havia fa al principi de la pandèmia.
Entenc que si tots els treballadors porten EPIs, quan hi ha un cas generalitzat de Covid en alguna residència, ha estat perquè algun familiar ha transportat aquest cas.
Sembla força evident que els casos a les residències només poden entrar o bé pels treballadors, o bé pels familiars, o bé per una persona, quan, una persona resident, quan torna del metge o de l'hospital. No només diria que poden entrar pels familiars, evidentment és un vector d'entrada, però tot i que els treballadors també porten EPIs i ho fan tots, hi poden haver a vegades moments bueno, doncs un petit moment que una persona prengui una, es tregui un, no sé, es tregui l'EPI o no hagi tingut la distància de seguretat, pensi que són persones que estan molt properes als residents i van molt protegides amb EPIs, però les coses a vegades no són tan fàcils i poden passar, però hi ha molta formació en aquest sentit, s'estan formant constantment amb control d'infeccions, amb els EPIs. Per tant, si normalment si entra un, quan entra un virus, el que passa és que s'estén molt ràpidament.
Ara parlàvem de les prevencions del personal a les residències. El personal a les residències treballa, en certa manera, no tant amb por, sinó amb certa angoixa per poder traspassar aquest virus?
Bueno, el que treballa és amb molta professionalitat i amb molta protecció. Vull dir, crec que tots ara s'han format moltíssim amb control d'infeccions i és cert que a vegades portar els monos tot el dia o moltes hores del dia quan estan en contacte amb persones amb Covid és una feina que no és fàcil. Però jo més que diria treballen amb molta professionalitat i amb molt control de les infeccions.
Els familiars ara mateix, en general, poden anar a veure els seus pares i els seus avis?
Sí, evidentment que sí. Es potencien les visites. Es prioritzen i es potencien les visites a les residències. I es fa perquè les persones grans necessiten estar en contacte amb les famílies. Es fan amb tota la seguretat possible. Es demana a les persones que quan entrin a les famílies, que quan entrin a la residència, portin alguna roba per posar-se al damunt, que sigui completament neta, asèptica. Evidentment, es pren la temperatura, es posen mascareta i estan amb una certa supervisió, una mica per explicar com s'ha de dur a terme la visita amb els treballadors de les residències. Però, evidentment, que les visites estan permeses i estan recomanades.
És evident que tots tenim la mirada posada en aquestes properes festes de Nadal, a poc menys d'una setmana. Quines recomanacions o mesures recomanen des de l'ACRA per aquest Nadal?
Bueno, nosaltres recomanem màxima prudència. Aquest Nadal serà un Nadal diferent. Evidentment, com he dit, cal prioritzar i cal potenciar les visites a les residències i en cas de que calgui que les famílies es vulguin endur a la persona, nosaltres demanem, i així ho hem estat parlant també amb el Departament de Salut, que les sortides siguin de 3 dies o més. Per què de 3 dies o més? Doncs perquè les sortides de diversos dies fan que l'aïllament posterior que s'ha de prendre tingui més sentit. No té massa sentit que una persona surti a dinar i per 2 hores després li facin un PCR, que a més s'ha de fer al cap de 2 dies, per tant estigui 2 dies aïllat, després li facin el PCR, 7 dies més aïllat. Per un dinar sembla com molt poc recomanable fer-ho. Pensi que és un perill i que ara estem a tocar de la vacuna. El mes de gener han dit que a principis de gener començaran a vacunar. Jo diria que no ens hauríem d'arriscar. Les famílies, evidentment, tenen moltes ganes d'estar amb els seus familiars, però recomanem això, màxima prudència, un Nadal diferent.
Perquè si empitjora tot plegat, com venen avisant doctors com el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, ho va fer fa tot just una setmana en aquest programa i ho segueix fent a través de xarxes. Si empitjoren les dades, pot canviar tot aquest protocol de poder sortir de les residències?
Sí, clar, evidentment, però les residències al final són més sensibles, però són com tota la ciutadania en general. Evidentment, la gent és més vulnerable, per tant, s'han de prendre mesures més estrictes, però és com tota la ciutadania. Si les dades canvien i tot tira enrere, doncs les residències també tiren enrere. Estan sentint notícies ahir i abans d'ahir. Alemanya ha tancat multitud d'espais. Holanda s'ho està plantejant. Hem de ser prudents, sobretot ara, perquè tenim la vacuna a tocar. Vull dir, hem d'intentar que no torni a haver-hi un brot important.
Montse Llopis, directora general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs vinga, ara que s'acosta el Nadal, volíem parlar d'un dels elements que no hi pot faltar a cap taula, el torró i la neula. En parlem de la seva importància culinària i tradicional en una de les cases amb més prestigi de casa nostra, com és Casa Graupera. I en parlem de tot plegat amb Teresa Graupera. Teresa, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Perquè és tradicional a casa nostra menjar neules per festes. D'on ve aquesta tradició de fa tants anys?
Bueno, és una tradició mil·lenària, que de fet ve de fa, bueno, 7.000 d'anys, perquè la neula es feia com una ofrena als déus per demanar bones collites. Eren unes neules una miqueta diferents, de les que estem acostumats a veure, unes neules rodones, planes, i que s'oferien com a ofrena als déus, doncs. I llavors, a partir d'aquí, es van anar agafant en totes les tradicions i en tots els anys. Estem parlant de Grècia, de Roma, etcètera. És que és molt llarg, he d'explicar, tampoc en vull... Però el que va passar és que sí que ens va quedar, que ja quan ho van també els monestirs van agafar el fet de fer les neules, ells ho feien per totes les festes més importants. I, evidentment, el Nadal és una de les festes molt importants i, per tant, la neula ens ha quedat com un record mil·lenari d'allò que es menjava en els moments i les grans ocasions. Una miqueta, és així, fet un resum molt, molt i molt ràpid, eh?
Parlant de neules, de torrons, de fa tants anys, precisament, la Casa de Graupera celebra enguany 125 anys. De quina manera celebrareu aquest esdeveniment?
Bueno, aquest any ens toca celebrar-ho d'una manera molt estranya. Però hem anat fent diferents sortejos. Per exemple, la presentació del torró d'aquest any, en comptes de ser a la botiga, va ser una presentació per sorteig. És a dir, la gent podia participar al Facebook, a l'Instagram, en les nostres xarxes, i van haver-hi doncs, 40 guanyadors, en els quals se'ls va repartir 40 torrons perquè fessin la degustació a casa seva i poguessin parlar de què els havia semblat. Hem anat fent, o sigui, hem anat fent tot de manera virtual, però que la gent en pogués gaudir d'alguna manera. I després doncs, hem fet ofertes a les neules i continuarem fent durant encara uns mesos diferents accions per celebrar aquest 125 aniversari. Sí.
De fet, la Casa Graupera sempre lligada també a la ciutat que l'ha vist néixer i que l'ha vist créixer, com és Mataró.
Sí. De fa molts anys que estem aquí. El meu besavi és el que va començar. Tot i que la seva família també ja feia molts anys que venia a la plaça Gran, on estem ubicats, a la plaça, a vendre verdures. Però a ell li encantava fer coses de xocolata i crec que això era la seva passió. I per això va obrir, doncs, el 1895, aquest, un ultramarins, on la seva especialitat eren doncs, les xocolates i les neules. Galetes, també, vull dir, fem moltes coses, eh?
De seguida parlem de tota la varietat de coses que feu, però, és clar, és que dins de les neules ja teniu prou varietat, perquè és que en feu fins a 50 varietats, que és una barbaritat.
Sí, sí, de fet, a la quarta generació ens vam especialitzar moltíssim en tot el que eren varietats de neules, començant per aquesta varietat que parlàvem anteriorment, que és la neula medieval, que també la podeu trobar, i ja anar variant en totes les neules que van sorgir al llarg del temps, com són les neules modernistes, que són els ventalls i els cubanos, perquè eren fetes pels nens petits, que el que una era per les nenes, els ventallets, i els nens doncs, tenien els cubanos, i després anar agafant doncs, totes les varietats de neula, la neula mà prima, que és l'original, aquesta que ens mengem per Nadal, és una neula que s'origina més tard i que es fa especialment per, com una acció de màrqueting pel cava, per introduir el cava a les festes. Així com dèiem que
clàssic,
la neula era el postre que la gent relacionava més amb les festes, amb les ocasions especials, doncs va ser al revés, no? El cava va voler agafar aquest postre per poder-se promocionar. Evidentment, ara la gent potser més cava, que neules, però imagina't com dona la volta tot, I a la quarta generació vam decidir que la neula es tenia que desestacionalitzar, que no només menjar per Nadal, i fer com abans, que es menjava en grans ocasions, però durant tot l'any. I vam treure doncs, més de 26 varietats de neules farcides, molt divertides, hi ha la farcida de crema catalana, la farcida de torró, la farcida de mango, moltes, val? Que es poden menjar tal qual, o si les posem al forn es converteixen en miniculants. I això ens permet també vendre neules farcides de xocolata a l'estiu, que no cal que les posem al forn, i queden perfectes.
M'encanta la idea original de fer un recorregut per la història a través de la neula, com ens deia la Teresa, no? Fer des d'aquesta neula medieval fins la neula modernista, fins a aquest colant més modern, no? Però a part de la neula, ens deia la Teresa, a part de la neula també són especialistes a Casa Grau Pere en galetes i sobretot també en torrons, una eina essencial culinària com és a casa nostra pel Nadal. Normalment, quins són els torrons més tradicionals que més es venen i que més gaudim a casa?
Nosaltres tenim una gran varietat de torrons, si aneu a la nostra botiga online. L'altre dia ho mirava i deia, ostres, és que hi ha 90 i pico de varietats. Ara aquí, però sí que és veritat que, mira, des de l'any 93, des del 1993, la quarta generació, que som quatre dones, vam començar a fer uns torrons especials. Què vol dir? Que cada any s'ha anat ajuntant un torró més a la nostra llista. Val? I t'ho explico perquè dintre d'aquests torrons que més es venen, a part dels típics, que són el torró de llema cremada, que aquest és el que agrada moltíssim, o el torró d'ametlles amb mel, tipus el de Xixona, que aquest també serien, o el de xocolata bàsic, doncs n'hi ha uns que han esdevingut tot un clàssic a casa de Grau Pere, com és, per exemple, el torró de l'avi, que és un dels primers que van fer, els cinc trufes, que és un torró que amb un tall de torró pots degustar cinc trufes diferents, o el cruixent de taronja, que també és una creació que van fer fa molt de temps, o el torró de neula, ja al final ja no s'acaba de tirar més sucs, que al final hi ha gent, fem una versió en petit, fem uns tornets també molt petits, perquè hi ha gent que ens agafa tots aquests tornets perquè no poden estar sense tastar-ne diversos, perquè diuen, no, és que almenys n'he de tastar quatre o cinc varietats, perquè és típic, o per exemple, tenim un per nens petits, que es diu el torró de canalla, que aquest és una versió com un au kinder. És que hi ha molta cosa molt divertida, de fet, els més típics són els que t'he dit abans, el de llema, els cinc trufes, és que aquí... Escolta, és difícil de triar-ne.
Escolta'm, Teresa, falten 7 minuts per arribar a les 10 del matí, se m'està fent la boca aigua ja a aquesta hora. Mireu, i és que des del 1993 a Casa Grau Pere també són especialista en aquests torrons creació, Com va sorgir aquesta idea?
Doncs no sé, en un principi va ser de que volíem fer alguna cosa diferent i aleshores el primer torró que vam fer és un torró basat amb els més antics, és un torró de llema, cremat a capes molt fines, que va fent capes, i aquest el vam dedicar al nostre avi, això es diu així, perquè al nostre avi li encantaven els torrons, i de fet jo crec que és la persona que més menjava torrons que he conegut a la meva vida. Llavors va ser com per fer alguna diferent, que no fos, no sé, és que nosaltres som molt creatives i necessitem, igual que les neules que fem tampoc són totes normals, no són rectes, sinó que formen paquetets, formes, farcellets, o això, doncs, també volíem donar-hi un aire també en el torró. Ho havíem fet amb la neula i vam dir que el torró també tenia que ser, que tenia aquest aire creatiu i una mica nostre, no?, original de la nostra casa.
Ens en deies moltes... moltes característiques d'aquests torrons de creació, d'aquestes noves neules també de creació que van evolucionant any rere any, però si ens haguessis de dir algunes novetats que podrem trobar enguany i que no trobàvem altres anys, quines són?
Les últimes novetats en neula seria aquesta, la neula farcida de crema catalana, que aquesta quasi, té molt pocs mesos. I llavors, de neules, també teniu les neules salades, que aquestes no hem parlat, però, per exemple, hi ha una neula del plat del Maresme, de sepia amb pèsols, o una neula de pizza, o una neula de bitxo picant. Això serien neules molt estranyes, però també tenim el seu públic. I llavors, de novetats, el torró d'aquest any també és una altra novetat, i no sé si hi ha, i em perdo jo també.
Per no perdre'ns, Teresa, on us podem trobar, va? Si volem, si estem escoltant ara mateix, i com a mi, que és lo normal, se'ns està fent la boca aigua i volem aconseguir aquests torrons, aquestes neules, on hem de trobar-vos?
Ara mateix, si sou de fora de Mataró, és la nostra botiga online, que és graupera.com, i en allà hi ha totes les nostres creacions, totes explicades una a una, i explicades amb la seva història. O sigui, pots anar al torró que tu vulguis, que ja t'expliquem l'any que el vam fer, per què el vam fer i com l'hem fet. Igual amb les neules, perquè en allà doncs, t'ho pots entretenir i mirar-ho bé. A la botiga de vegades no ens dona temps d'explicar-ho tot.
Doncs ja ho sabeu, que si voleu un clàssic de casa nostra, com és la casa Graupera, a taula, graupera.com, i si no, aneu a la tenda de Mataró, que segur que us atenen amb tota l'especialitat i tot l'amor del món. Teresa Graupera, moltíssimes gràcies per ser nosaltres un matí com aquest.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Nosaltres que seguim amb més bona música i ho fem amb els Beatles, tot un clàssic. Tres minuts i arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però sapigueu que a partir de les 10 Mercè Raga ens ha portat tota l'actualitat informativa. Per cert, en noves dades sobre la Covid, estiguem molt atents perquè ha tornat a pujar els nombres importants de la Covid i cal estar molt atents a això. Però també a 50 de Sergi Mas, a les 11 Delicatessen amb Toni Guerrero i Ferri Fèlix Serra Clara, a 2:15 Salut Natural per tothom, a les 4 de la tarda tota l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol amb Mont Perico i a les 6 al Mirador de l'Actualitat, Ignasi Miranda, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan. A partir de les 6 de la tarda el programa El Mirador de l'Actualitat dedicarà una primera part al Temps de Diàleg, l'espai interreligiós dels dimarts. I a la segona, la taula d'anàlisi aprofundirà en dues decisions importants preses en el si de la Unió Europea aquests dies passats. Una és l'activació dels fons anticrisi i l'altra, la reducció d'un 55% al 2030 en relació amb el 1990 en les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
I estarem molt atents a aquest Mirador de l'Actualitat a partir de les 6 de la tarda, 7:45 del vespre, la missa des de la Catedral de Barcelona, i a les 8 el protagonista, recordeu, que és la Marató de TV3. Nosaltres que ho deixem aquí, us deixem amb els Beatles i tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau. I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.